Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les últimes fuetades del temporal de pluja que ha afectat Catalunya estan marxant, però han tornat a deixar petjada aquesta passada nit. Bona tarda, sóc Carlos Losada i la pluja intensa d'aquesta matinada ha causat problemes en alguns punts de les Terres de l'Ebre i que han durat pràcticament fins a aquest matí aquests problemes. Els xàfecs que han descarregat a localitats com Sant Carles de la Ràpita o Amposta han deixat entre 25 i 40 litres per metre quadrat en molt poca estona. L'aigua ha inundat alguns carrers i garatges, sobretot a les parts més baixes d'aquestes dues poblacions del Montsià. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Com ha viscut aquest nou episodi de pluges els habitants d'aquesta comarca tarragonina?
Doncs amb preocupació, sense dormir, pendents de l'evolució de la tempesta i també amb una dosi de temor, perquè està molt present la tragèdia de València, tan pròxima en el temps i en l'espai a la zona del Delta de l'Ebre. A Amposta, finalment, hi ha hagut 70 litres per metre quadrat, amb baixos inundats, accessos tallats i els barrancs plens d'aigua. Jean-Marc Enveí, d'Amposta, a migdia, COPE Catalunya i Andorra, reclama que s'han de prendre mesures preventives, que Amposta és zona sensible de riuades i que aquesta matinada s'han produït escenes que mostren el perill si arriba a ploure més.
Aquí l'Ajuntament, o qui sigui, hauria de fer millores per tot el poble, per totes les estructures, perquè cada vegada que plou entra molta aigua, però les zones més baixes del poble mai la nit podies anar en canoa, i això que va ploure no res, mitja hora. No, pràcticament no va ploure. Imagina't si arriba a passar lo de València, que estaríem en submarino.
Jean-Marc ha passat una nit complicada a casa seva. Una vàlvula antirretorn oberta ha provocat una inundació en el seu immoble. Els bombers han hagut d'actuar.
I al desaigüe de baix, una vàlvula antirretorn que tinc se va quedar oberta i vas començar a rebufar tota l'aigua, les aigües fluvials de baix. I van pujar pues, uns 20 o 30 centímetres d'aigua per tota la casa. Per la part de baix, lògicament, no tenia res de valor, ho tenia tot en alt perquè ja em veia dins de que ens negaríem i per sort, pues, bueno, no res, va ser esperar que vinguessin els bombers, traure tota l'aigua que es va poder i ja està.
En aquest cas, aquest veí d'Amposta, la seva prevenció el va ajudar per evitar mals majors. La ràpida l'aigua ha provocat danys, entre d'altres edificis, al Museu del Mar de l'Ebre i a l'escola Horta Vella, ubicades a la part baixa de la localitat. La Nacional 340 s'ha reobert amb precaució per acumulació de sorra i en pas alternatiu.
Gràcies, Sergi. Ressaca del temporal d'ahir a les Terres de l'Ebre. Ressaca també del temporal per al Baix Llobregat. En aquest cas, els pagesos de Gavà i la part baixa de Viladecans temen perdre fins al 90% de la collita d'hivern per aquestes fortes pluges. Els conreus més afectats seran els de les raves, espinacs, bròquils i coliflors, on no es podrà collir pràcticament res, i els calçons només es podran collir si l'aigua marxa en els pròxims 3 o 4 dies com a màxim. L'afectació ha estat molt gran, molt important. La setmana passada ja van caure uns 100 litres i l'aigua d'ahir ja no la van poder assumir. Ha lamentat aquest mateix Josep Casas, que és un pagès del Prat, que va viure així la tempesta.
Estàvem al camp treballant i res de sobte, en 20 minuts, ens vam veure coberts d'aigua, però molta aigua, i vam prioritzar la nostra seguretat i vam marxar cap a casa. Alhora vam fer un crit a la gent que també marxés cap a casa, perquè quan nosaltres una cosa que l'omplim en 6-8 hores l'acabem d'omplir en 20 minuts, vam veure que algú dolent venia.
Des de la grup Equària de Gavà, el seu president Josep Panella ha reclamat que s'escoltin les demandes dels pagesos i s'executin les inversions necessàries per evitar les inundacions periòdiques. S'ha de pensar en la pagesia si no es vol que desaparegui, ha advertit Panella aquest matí. I a la reunió avui del govern català s'ha fet balanç de com es va gestionar el pas de la Dana per Catalunya amb poques destrosses i cap desgràcia personal. Amb tot, mirant cap al futur, el govern ha donat 2 anys de plaç als ajuntaments perquè actualitzin o facin un pla d'inundacions. I per què? Doncs perquè segons l'Observatori d'Inundacions de la Universitat de Barcelona, el 57% dels municipis catalans no tenen en vigor o fet un pla per prevenir fenòmens meteorològics com el d'aquests dies. Hi ha 58 ajuntaments, com per exemple els de Montcada i Reixac, Rubí o Badalona, que no n'han redactat mai cap de pla d'inundacions. Escoltant les explicacions aquest matí del govern català, la Yolanda Canales.
I ara l'executiu ha donat 2 anys de marge, com a màxim, perquè tots els municipis tinguin aquest pla de protecció civil homologat. Per això s'hi destinaran uns 20 milions d'euros. S'ha demostrat, diu la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que allà on el tenen, la coordinació és molt millor i tot va també més ràpid.
Els municipis on es disposa d'aquests plans de protecció civil sí que hem pogut
analitzar i veure que la coordinació efectivament és molt millor i que les actuacions són coordinades i que quan es dona una instrucció doncs des del CECAT, doncs l'actuació és molt més ràpida i immediata.
És una de les mesures que ha pres el Consell Executiu d'aquest dimarts, que ha analitzat la resposta que s'ha donat a la Dana a Catalunya, un fenomen, diu la portaveu, que ha avisat una nova realitat i per això Catalunya ha d'estar preparada per a reduir vulnerabilitat i riscos. Això passa, ja ho dèiem, perquè tots els municipis tinguin aquests plans de protecció civil, però també es vol fer una anàlisi detallada, un mapa de les activitats que es facin a zones inundables i de risc. En aquest sentit, Sílvia Paneque diu que no vol parlar de deconstruir, però obre la porta a traslladar activitats o a aplicar mesures compensatòries.
Pot implicar doncs, la revisió d'una activitat concreta. Jo no parlaria de deconstrucció, o sigui, és un terme que, entre altres coses, el marc normatiu vigent no ens el permetria a nivell legal, sí d'actuar, sí de revisar, sí de veure doncs, mesures, fins i tot en alguns casos poden ser compensatòries, de moviment, de trasllat de l'activitat.
Així mateix es revisarà el protocol d'actuació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, tot i que la portaveu diu que ha funcionat bé i ha emès les alertes quan tocava, i també s'establiran ajudes a les activitats econòmiques més afectades per la Dana i que han estat situades sobretot tot al Parc Agrícola del Llobregat i a les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Yolanda. Obrim ja àrea de serveis. Parlem del temps. Les pluges més importants d'aquesta setmana ja han passat, però tot i això no farem encara net. Dimecres, demà dimecres al matí, s'esperen pluges a les comarques de Girona, que a la tarda s'estendran en molts punts de Catalunya. Tocarà portar el paraigües a sobre per estar molt més tranquils. De cara a dijous es repetiran els ruixats a les comarques de Girona i a la resta seran més dispersos. De moment, divendres no s'espera pluja i dissabte tornarien els ruixats a la tarda a les comarques del nord. Les temperatures recularan dimecres i també dijous. Sabem com està la xarxa viària en aquests instants amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, pel que fa a afectacions, després de les inundacions, dels aiguats, només queda una via, només queda l'A27 a Valls, on queda un carril obert en cada sentit de la marxa per esllavissades. Es continua treballant en aquesta zona, en aquesta via, per acabar de retirar les esllavissades que hi van caure. A banda d'aquesta via, la resta ja s'ha normalitzat la circulació i ja pel que fa a volum de trànsit, a aquesta hora, tot i que hi ha relativa calma, destacarem aturades entre 1 i 2 quilòmetres a la C-17, a la zona de Canovelles en sentit Vic, en aquest cas per obres, i a la B-20, a la Pota Nord, hi ha un tram de retenció, l'últim quilòmetre entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Baucaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Baucaus.es. Baucaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de tres, amb la universalització d'internet i l'accés a milers de dades a través d'una simple cerca a Google, podem trobar informació sobre nosaltres mateixos que sigui falsa, inexacta o que simplement no ens agradi i que estigui a l'abast de tothom. El dret a l'oblit, del que parlem avui a COPE Catalunya i Andorra, regula precisament l'eliminació d'informació personal quan és obsoleta o ja no té rellevància pública a partir de la protecció de dades. Es vincula també al dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge. Nosaltres ens hem centrat avui en el dret a l'oblit oncològic per posar fi a la discriminació dels pacients que han tingut un càncer a l'hora d'accedir, per exemple, a una feina o contractar segons quins serveis. Això és així, doncs hi ha casos i casos, tot i que la llei estableix que 10 anys després de passar un càncer i no haver tingut recaigudes no hi ha obligació de declarar-ho, les coses no semblen tan clares, com diu la llei. Aquest matí, a RENEN COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat la història de l'Eduard, un expacient de càncer en la seva cerca de feina. Marc Puerto, explica'ns.
L'Eduard García té 45 anys i és expacient de LLA, leucèmia linfoblàstica aguda. Explica que li van detectar a partir d'una revisió mèdica a la feina.
Jo tenia 37 i a través d'una revisió de l'empresa, una revisió mèdica, pues em van dir que, bueno, que tenia d'anar a l'hospital d'urgències perquè havien vist una cosa rara. I després, bueno, vaig anar a l'hospital, em van fer unes proves i em van confirmar, pues, que tenia una leucèmia. Té, vaig començar amb el tractament. A lo que és estar confinat, hospitalitzat i en tot el tractament, pues jo em van detectar la leucèmia, va ser un 17 de març, i vaig estar fent tractaments fins que va arribar el trasplant, que va ser el 30 d'agost d'aquell mateix any.
Ara afirma encara tenir algunes seqüeles, però diu que es troba molt millor. Ja està treballant, no en la mesura del que feia abans, però fa vida majoritàriament normal dintre del possible. Va ser a partir d'aquí quan va començar a trobar-se amb totes aquestes traves que expliquem.
Jo vaig intentar fer un seguro mèdic, vaig haver de passar per dos qüestionaris, després em van fer el mateix a nivell gravat i telefònic. Total, quan jo vaig passar per tots aquests tràmits, em van dir que sí, sí, que em feien el seguro, però no m'entrava res que tingués a veure amb la leucèmia, no m'entrava res que després se pogués associar que és una conseqüència de la leucèmia, amb unes carències, bueno, total, que no m'entrava res.
Una situació, a més, que també ha hagut de viure a l'hora de voler-se comprar un pis.
No vaig anar enferma a fer res, però sí que vaig anar com a tantejar. Escolta, mira, torno a treballar sense parlar de salaris, sense parlar de quines quantitats està guanyant.
Sí.
Ni jo tinc una pensió també pel tema de que tinc una incapacitat, de les seqüeles que tinc. I llavors dic, bueno, ara els hi dic, a veure què passa. Dic, escolta, vale, molt bé, dic, però una cosa, jo sóc un malalt de... Bueno, jo tinc una leucèmia, no? I sóc un expacient de... Bueno, sóc pacient encara, jo no tinc l'alta, sóc un pacient de càncer. Dic, això no... Suposo que... Ah, clar, ostres, és que, clar, si tens càncer, bueno, tu sí o sí, tu necessites un aval. Dic, bueno, però això no ha passat normal, no? Primer li pregunto els ingressos i si saps quines condicions li demanes o no li demanes. Jo, com que soc un pacient de càncer, jo sí o sí tinc que necessitar un aval. Des d'escoltar la paraula càncer ja surt una alerta vermella, no?
D'aquí que els pacients de càncer reclamin que es passi pàgina després del tractament perquè quan puguin tornar a fer una vida normal i estiguin recuperats, tinguin ells els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà. És el que coneixem com a dret a l'oblit oncològic.
Estem parlant avui del dret a l'oblit. Hem escoltat el testimoni d'aquest xicot que, bueno, per motius de salut, va passar càncer, doncs li està costant Déu i ajuda trobar feina. Volem parlar d'aquesta qüestió del dret a l'oblit amb la senyora Alexandra Carpentier, que és responsable del programa d'experiència del pacient de la Fundació Josep Carreras. Alexandra, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bé, en primer lloc situem els oients i expliquem-los una mica breument, però de manera clara, com tu saps fer-ho molt bé, què és el dret a l'oblit i com es pot exercir, aviam.
Doncs el dret a l'oblit oncològic és el dret a que després d'un temps concret, després de l'alta mèdica o de la remissió de la malaltia, vol dir remissió de la malaltia vol dir que no hi hagi ja cèl·lules cancerígenes, no es discrimini un supervivent de càncer pel fet de tenir aquest historial mèdic i sobretot a l'hora de contractar, doncs, serveis d'assegurances, productes financers, etc. Ni negant-li ni augmentant la prima.
Llavors, què ha de fer un ciutadà que desitja, per exemple, eliminar la informació passada que considera que pot ser perjudicial o que és irrellevant? Doncs alhora això, de buscar una feina com parlàvem fa un moment o de contractar una assegurança o qualsevol altra gestió important que, bueno, que li pugui marcar aquest passat, podríem dir, Alexandra.
Doncs amb productes financers i d'assegurances, el tema és que si la persona ja té una assegurança, per exemple, amb una prima, val? O se li va negar en el passat una assegurança, un producte financer, pel fet d'haver passat un càncer, ara mateix hauria de tornar a començar de zero. Hauria de... No, no es pot, diguem, agafar aquell producte i dir, bueno, abans me'l vas negar, ara me l'has d'acceptar amb aquestes condicions. Llavors haurien de començar completament de zero, demanar ara la contractació nova de l'assegurança, del producte financer. Mm. I pel que fa a la feina,
sí,
això és més complicat. No, yeah, hi ha una llei que et digui que tu pots o no pots informar que has tingut un càncer. Evidentment, no estàs obligat a fer-ho. Mm. El tema és que, clar, si fas una entrevista de feina, però saps que tu faltaràs uns dies per revisions mèdiques o etc., clar, és molt delicat, perquè sí, sí, s'ha de trobar un equilibri entre explicar i no explicar.
Mm-hmm. Clar, fa un any, tu parlaves de llei, Alexandra, fa un any que hi ha una llei que es diu la llei del dret a l'oblit, no? Jo no sé si s'ha complert les expectatives d'aquesta llei, presenta moltes ambigüitats, hi ha moltes llacunes. Des de la teva visió, com la contemples, com la veus, aquesta llei?
A veure, la llei, per ser, està molt bé fer una llei, i de fet Espanya és el primer país que va regular directament a 5 anys. Els altres països han anat, per exemple, a França o Bèlgica, han anat regulant a 10 anys i després, bueno, pues ara 8, bueno, pues ara 5, no? Però què passa? Que aquesta llei sí que té llacunes i sobretot parts de la llei que bueno, realment són subjectes a una interpretació. Per exemple, la llei et diu que per una assegurança de vida, només de vida, una persona no està obligada a declarar si ha tingut un càncer, si han transcorregut 5 anys des d'acabar el tractament, no? Però, clar, per les altres assegurances representa que tu ho has de dir, però no t'ho poden tenir en compte. Val? Després, la llei també indica un cop havent transcorregut 5 anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda. Què vol dir tractament radical? Doncs no ho sabem, perquè no és un concepte mèdic, no?
Yeah.
Llavors, en altres països sí que existeix una definició legal molt precisa de què volen dir amb aquest tractament, no? El tractament radical. Llavors, en alguns països diuen, bueno, dos puntos. Què inclou? Quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia, trasplantament, cirurgia, hormonoteràpia, no? Però la nostra llei no inclou aquesta especificació. Llavors, per exemple, no? Una persona que té un càncer de mama, que l'ha superat, que està pues, a zero, diguem, de cèl·lules malignes, que està en remissió, però potser ha de prendre teràpia hormonal durant molts anys o potser durant tota la vida, no? Llavors, no sabem si aquesta teràpia hormonal s'inclou o no dins d'aquesta definició. Per això no està especificat. I després, l'últim tema és el tema dels 5 anys, no? Et diuen, bueno, han d'haver passat 5 anys des de que acabis aquest tractament radical, que no sabem ben bé què significa, sense recaiguda posterior. Què passa? Que hi ha molts tipus de càncer que són crònics, que tenen superbon pronòstic, però aquella persona haurà de prendre una pastilla la resta de la seva vida. Per exemple, doncs un tipus de leucèmia que es diu mieloide crònica. Clar, aquesta gent no està mai en remissió, sinó que estan com en manteniment i vigilància, no?, d'aquest tipus de càncer, encara que tinguin una esperança de vida altíssima. Aquesta gent ja no entra dins del dret a l'oblit.
Ja. Vull dir que aquesta ambigüitat deixa obertes la possibilitat de que hi hagin clàusules o que hi hagin accions que discriminen la persona que té aquesta malaltia, no, Alexandra? Podem parlar de discriminació encara, no? Tot
sí,
i aquesta llei, no?
Podem parlar de discriminació, realment s'ha avançat, però per mi el concepte com més important és que les associacions de pacients, els pacients, no demanen compassió, sinó es basen, per fer aquesta demanda, es basen en evidència científica i progrés social. Si no és perquè pobrets han tingut càncer, se'ls ha d'ajudar. No, és perquè hi ha una evidència científica que diu que a partir dels 5 anys aquesta persona té les mateixes probabilitats que una altra de tenir un altre cop un càncer. No és perquè ells ho volien demanar, perquè la ciència ho demostra.
Clar, el que passa que moltes vegades prou entens amb la malaltia com encara per pleitejar amb segons quines coses també, no? Alexandra, deu costar, no? Els deu costar als malalts donar aquest pas per intentar reivindicar el que tenen dret com tots, no? O què?
Sí, però al final
s'ha de fer, realment, no?
S'ha de fer, perquè si realment tu, després d'un càncer, no? Realment no tornes a la vida normal, molt entre cometes, que tu tenies abans. Sempre tornes amb algun tipus de seqüela més o menys important, no? Si tens problemes per trobar feina, perquè resulta que, a més, t'han donat una incapacitat que no pots fer la feina que feies, que has de fer una altra. Imagina't la gent jove, no?, que potser no tenen una experiència laboral molt important. Després, a nivell d'assegurances, préstecs, productes bancaris, doncs, ostres, t'has d'esperar també 5 anys. Sí. Clar, això, sobretot amb la gent més jove, això... els posa molts pals a la roda, sí, sí, per continuar la seva vida.
Sí, sí, pals, rodes, obstacles, prou complicat que ho tenen, perquè encara la legislació ho posi més complicat o no facilita aquest reingrés al món laboral. Alexandra Carpentier, responsable del programa d'experiència del pacient de la Fundació Josep Carreras. Gràcies per atendre's, bona tarda i moltíssima sort. Eh?
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Seguim repassant les notícies i l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Arriba, com sempre, a aquesta hora aproximadament, el moment de fer una aturada per publicitat i després t'explicarem per què uns 13.000 alumnes catalans abandonen cada any la formació professional i també el batxillerat. Recomanacions publicitàries i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Se van recuperando algunas conexiones. Los voluntarios han hecho mucho.
Paula, vecina del Daya, buenos días.
Que se presenta aquí un médico. No podemos más. Y eso que yo no he perdido la casa. ¿No?
Se nota ya algo más de presencia del ejército aquí en Paiporta.
Y la prioridad es contar con guantes, mascarillas.
¿Qué te encuentras cuando mueves esa montaña de coches?
Mucha destrucción.
Y seguiremos golpeados y lo estamos pasando francamente mal haciendo esta radio deportiva.
Porque vemos que no se va a solucionar en 2 días.
Eso es lo que somos la gente de la radio. Acompañarlos en estos momentos tan duros.
La parroquia Milagro de Valencia.
Cómo entra gente que necesita lo básico y por el otro lado está entrando gente con bolsas donando. Estamos viendo en el mismo momento la cruz y la luz.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes, como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les xifres confirmen un altre escenari educatiu preocupant. Uns 13.000 alumnes deixen cada any la FP i el batxillerat, segons la Fundació Bofill. Als cicles formatius, l'abandonament és del 14% i el batxillerat quasi bé del 5%. Clàudia Cifuentes, explica'ns el perquè d'aquestes xifres.
El primer curs és crític. 2 de cada 3 abandonaments de batxillerat i cicles formatius passen a primer, fet que visibilitza una gran falta d'orientació al jovent per saber quins estudis tria i quins s'adapten millor al seu perfil. Els alumnes que abandonen els estudis solen ser nois i venir de famílies amb un nivell econòmic baix. També alumnat de nacionalitat estrangera, amb notes més baixes, i aquells que tenen necessitats específiques de l'aprenentatge. Un element clau per detectar alumnes amb més probabilitats d'abandonament de l'educació postobligatòria són les proves de competències bàsiques. Aquells amb assoliments baixos a les proves de competències de quart de l'ESO abandonen més del doble que la resta. Un altre factor clau és repetir de curs.
Els joves que no tenen educació secundària postobligatòria tenen més probabilitat d'estar en una situació de vulnerabilitat social, pitjors problemes de salut, menys participació política.
Adrián Zarcajo, investigador de l'estudi de les desigualtats en l'àmbit educatiu. També remarca que el fenomen de l'estudi post-ESO és clau per la lluita de l'abandonament escolar. S'ha detectat que aquells que interrompen els estudis i no segueixen trajectòries educatives lineals tendeixen a abandonar el doble. També aquells que entren en una tardia i els estudiants que treballen i estudien a la vegada. La tasa d'abandonament escolar al país està molt per sobre d'altres veïns, com per exemple França o Portugal, i és per això que des de la Fundació Bofill planteja com a recurs l'obligatorietat de continuar estudiant després de l'educació secundària.
Gràcies, Clàudia. Avui parlem a COPE Catalunya i Andorra de les barberies en dues direccions. Les dones barberes, que no són moltes, perquè on hi ha un cilindre i també perquè on hi ha un cilindre dels colors vermell, blanc i blau, situats en forma d'hèlix, sabem que allà hi ha una barberia. Segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha gairebé 11.000 perruqueries registrades a la capital catalana. Inclou tot tipus. Són les unisex, barberies d'homes, de dones, servei infantil o també servei de bellesa. I en els últims anys hi ha hagut una moda. Les barberies a moltes cantonades de ciutats de Catalunya s'ha instal·lat una. La petició d'una bona tallada de cabells, de cuidar una barba amb el moment hipster, va venir per quedar-se, com ho hem comprovat. Per cert, quant costa una barberia? Doncs totes les despeses, immoble, material, llum i llicències, oscil·la entre els 70 i els 130.000 euros el primer any. El sou mitjà d'un barber és entre els 18.000 i els 25.000 euros en 14 pagues. I en aquest sector s'incorpora encara lentament les dones barberes. Avui, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem parlat amb una de les pioneres, Maria Eugènia Colomer. Des de fa 35 anys treballa i gestiona la barberia Colomer, fundada l'any 1903 a Barcelona. Sergi Torra, històrica barbera, ens ha confirmat el bon moment del sector. Les modes sembla ser que tornen, oi?
Sí, és un sector a l'alça gràcies a un canvi de moda que potencia i exigeix, en aquest cas, la millora de la imatge masculina. Des de fa anys, anar a la perruqueria ja no és una qüestió de gènere i les barberies, després de dècades d'atonia, han recuperat a clients i també reconeixement. La barbera Maria Eugènia Colomer és una pionera. Té la trajectòria suficient per valorar la evolució de la seva clientela i d'una demanda creixent.
Bueno, ha tornat coses antigues, és que la moda és una roda.
Sí.
Llavors, coses que abans estaven, que no, dels anys 80, eren allò sense patilles i els cabells llargs de darrere, escalats, doncs ara ha tornat la moda poder dels nostres avis, no? Cortes molt rapats de darrere i la part de dalt més llarga, i barbes molt arreglades, molt perfilades, vull dir, tot torna, perquè això també ja s'havia portat. El que passa que amb algunes modificacions, amb cabells de dalt molt llargs.
Quan tenia 25 anys es va iniciar amb un ofici limitat als homes. Havia de trencar prejudicis socials establerts. Ara, 35 anys després, i a peu del canó, recorda Herrera en COPE Catalunya i Andorra els seus inicis de mantenir oberta la barberia al poble nou a Sant Martí.
Jo en sabia més de senyors i llavors vaig decidir muntar-la d'homes, només d'homes. Llavors la gent, quan venia, la gent del barri, me preguntaven: què fas, homes? I jo deia, però si només faig homes, no faig dones. Perquè abans érem el petit o feo de la peluqueria, les barberies. La gent no volia anar al barber, perquè semblava que els barbers se'n sabien menys. I ara és al revés. Ara els barbers pues, tenim més... Bueno, fem barbes, afaitem, fem moltes coses.
I a la seva barberia no pot faltar la imatge més icònica d'aquests locals, el cilindre amb els colors vermell, blanc i blau, ubicats en forma d'hèlice, el símbol que ens informa que entrem a una barberia.
Segur que moltes vegades t'has preguntat quin és l'origen d'aquest cilindre que veiem a les barberies, un cilindre que va girant amb tres colors, el vermell, el blau i el blanc. Volem sortir de dubtes i conèixer el perquè d'això. Ho fem amb el director del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el senyor Jaume Perarnau. Senyor Perarnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs la pregunta queda feta, en primer lloc. Quin és l'origen d'aquest cilindre amb aquests tres colors? I després ja m'explicarà el perquè dels tres colors. Primer parlem de l'origen d'aquest cilindre. On ens hem de remuntar?
Sí, ens hem de remuntar a l'edat moderna, als segles XVI, XVII, XVIII, quan comencen a haver-hi tota l'organització gremial. Justament aquests colors identificaran els serveis, però pensem que cada activitat comercial tenia el seu identificador al carrer i es va popularitzar que el que a dia d'avui coneixem com barberies, que no ho eren en el seu origen, doncs agafessin aquests colors, i això ha perviscut.
I aquests tres colors, ara sí, què significa el blau, el vermell i el blanc? Aviam.
Bé, el blau justament era és l'últim que s'afegeix. El primer, amb els gremis, el que entenem per una barberia a dia d'avui, no era solament tallar cabells i afaitar, sinó que allà s'hi feia activitat de dentista, de treure queixals, de fer d'infermeria, s'hi feien sangrats, que era una pràctica mèdica molt habitual en aquell moment, i per tant, a aquell lloc s'hi feien multitud de coses lligades amb la higiene i la sanitat. El blanc feia referència al color de les venes que s'utilitzaven per embenar les ferides que s'hi feien, i el vermell era justament la representació de la sang, perquè s'hi feien sangrats, que era una pràctica mèdica molt recurrent fins al segle XIX, habitualment. És a partir del segle XIX també, sembla ser, hi ha diferents teories, però jo penso que la més versemblant és aquests colors, sí, i s'hi afegeix el color blau a partir de 1800, a començaments del segle XIX, a Anglaterra, el gremi de cirurgians, doncs, se separa es crea el gremi de cirurgians, se separa del que en diem barberies, i afegeixen aquest color blau per diferenciar-ho. I aquests colors podien ser amb una peça metàl·lica que la girava el vent inicialment, o bé pintat a les llindes dels establiments, que encara avui dia es veuen pintats.
Sí, en alguns hi ha. I també a Catalunya hi havia algun altre símbol, tinc entès, no? Hi havia una palangana, penso, algun...
Sí, justament, correcte. Sí, com que es feia aquests sangrats o feien treure queixals, hi havia una palangana, una bacina, que es deia, que encara trobarem alguna barberia a la Seu d'Urgell, per exemple, que encara hi és penjada. És a dir, cada ofici tenia a l'exterior penjat un ferrer i hi hauria un martell, un sabater i hi hauria una bota o una sabata. Cada ofici penjava algun element que identificava l'activitat que s'hi feia allà dintre, i en el que en diem barberies a dia d'avui, també hi penjaven aquesta bacina o palangana, que és el que posaven a sota el coll del client.
Del client. Molt bé, doncs ja coneixem una mica la història d'aquest cilindre i d'aquests tres colors que hi ha a les barberies. Ja que el tinc al telèfon, el senyor Pep Arnau, parlem una mica del museu que vostè dirigeix, i que és un museu, jo crec que conegut, però encara poc conegut. Què hi podem veure? Quantes exposicions tenen vostès en aquest Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, que està a Terrassa?
Sí, el tenim, la seu central és a Terrassa, tot i que són actualment 29 museus repartits per tot Catalunya. Cada un té la seva singularitat i especialitat de tots els processos industrials, i té la particularitat de què s'expliquen en el lloc on se feien. És a dir, Capellades s'explica el paper, però en un molí paperer. Palafrugell s'explica el procés del suro en una fàbrica de suro, a Igualada la pell en una antiga adoberia, etc. En el cas de Terrassa, és un vapor llaner, una fàbrica tèxtil de llana, en el qual hi ha tot el procés de fabricació de llana, amb totes les màquines funcionant, però a més tots aquells altres sectors més innovadors o més genèrics, com són ara l'energia, la història de la informàtica, el propi edifici, que podem accedir a la sala de calderes, a l'interior de la xemeneia, el transport, etc.
I aquí podem veure molts objectes que vostès els van recopilant, no? Suposo que hi deu haver gent o ciutadans que els hi donen o els venen a vostès. Sí. Com ho gestionen, això? Com s'ho fan?
Això també, amb tots els 40 anys d'història del nostre museu...
Que feu 40 anys, ara, precisament,
aquest
veritat?
Any, sí, correcte, aquest any és el 40è aniversari.
Doncs felicitats.
Moltíssimes gràcies. Ha canviat molt, perquè abans les persones canviaven aparells a casa seva o canviaven de pis i et donaven televisors antics, ràdios antigues que hi havia de l'avi, i tot això ha anat formant en els orígens del propi museu les col·leccions. A dia d'avui, aquells objectes que es consideraven, o aquelles màquines que es consideraven velles, han passat a tenir la condició d'antigues ja. Mm-hmm. I, per tant, ja no hi ha tanta donació perquè yeah. hi ha mercat ja d'antiquari, de peces de col·leccionista, de brocanter, o plataformes en les mateixes xarxes per comprar i vendre aquest tipus de material.
L'any passat, si no estic equivocat, 123.000 visitants. Una xifra considerable, no? Com va aquest any?
Aquest any estem seguint igual o una miqueta més. Jo crec que acabarem amb les mateixes xifres, potser fins i tot una miqueta més, perquè doncs, el que tenim fins ara segueix la mateixa tendència. Són xifres que en els últims anys, excepte els dos anys que hi va haver de la pandèmia, no hem baixat dels 100.000 visitants, i crec que el fet de ser un museu fora de Barcelona, amb les dificultats que també comporta, jo crec que és dels
és
museus
èxit.
Més visitats fora de la ciutat de Barcelona.
És tot un èxit, tot un mèrit, convidar a visitar aquest Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, una de les seus, la seu central, la més important, que està a Terrassa. Ho hem parlat d'aquest museu i també d'aquesta història, d'aquest cilindre que es veuen a les barberies amb els tres colors, amb el senyor Jaume Berarnau, que és el director d'aquest Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya. Gràcies per atendre's i molt bona tarda, senyor Berarnau.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Molt bé, arriben ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra, com sempre ho farem fent un petit avanç del que d'aquí no res escoltareu a les 3:05, que són els companys d'Esport COPE. La sintonia ja la tenim aquí, ja la tenim preparada, ja està sonant, i també es posa auriculars i saluda el Joan Ballori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esports COPE, com deia, a les 3:05, torna a la Champions, eh?
Sí, arrenca avui la quarta jornada de la Lliga de Campions. Avui tenim sessió doble, de tarda i de nit. A la tarda juga el Girona al camp del PSV Eindhoven. La cita a 6:45 de la tarda. El Girona encara amb moltes baixes. Es presenta la cita amb 10 baixes encara davant un rival molt fort a casa. El PSV Eindhoven no ha perdut el seu estadi, el Philips Stadium, des de fa més de 2 anys. Per tant, cita complicada pel Girona de Mitchell. Això serà la tarda, i després a la nit, a partir de les 9, tenim un gran partit a l'estadi Santiago Bernabéu. Real Madrid-Milan. Dos grans del futbol europeu. De fet, els dos equips que tenen més copes d'Europa, el Real Madrid en té 15 i el Milan 7. Demà jugarà el Barça al camp de l'Estrella Roja. El Barça, que ja ha arribat a Belgrat, ha viatjat aquest matí l'expedició, ha repetit o repeteix Hansi Flick la mateixa convocatòria que va fer per jugar el cap de setmana passat davant l'Espanyol, i aquesta tarda el Barça farà l'escenari del partit, el seu entrenament, i abans les rodes de premsa prèvies al partit. Parlaran, com sempre, l'entrenador Hansi Flick, i també parlarà Fermín. Hi ha notícia d'última hora que té a veure amb l'Espanyol i amb el València, perquè el València i el Llevant ja han demanat a la Lliga l'ajornament dels seus partits del cap de setmana. Aquests partits eren Espanyol-València, partit que estava fixat pel dissabte a la tarda, i Tenerife-Llevant. Ara la Lliga ha d'estudiar la situació, però és evident que aquests dos partits aquest cap de setmana tampoc jugaran, però estem pendents de la confirmació oficial. En bàsquet tenim partit d'Eurocup aquest vespre, a les 8 del vespre, Joventut-Trento, odissea del Joventut per arribar a Itàlia, i és oficial també el darrer gran premi de la temporada de MotoGP. No es podia fer a València, això ho sabem des de fa dies. Es farà, s'ha confirmat ja oficialment, al circuit de Barcelona-Catalunya.
Molt bé, gràcies, Joan. Més esports a les 3:05. Bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, però no deixeu la sintonia de COPE Catalunya i Andorra d'aquí uns segons. Arriba Pilar García Muñiz a la tarda. Et segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.